Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
Benvingudes i benvinguts. En este capítol complim l'edició número 50 dels viatges de Carlos Carlos. Moltíssimes gràcies a aquelles persones que ens acompanyeu cada setmana, o quan podeu, ja sigui a través dels nostres podcasts, en iVoox o iTunes, o per algunes de les 7 emissores que ens difonen a través de les ones de la FM o de l'emissió online. Ja sabeu que podeu deixar-nos els vostres comentaris, les vostres propostes a les xarxes socials, així podem anar millorant o modificant alguns dels viatges que tenim previstos o preparar-ne de nous als vostres gustos o les vostres interessos. A Facebook podeu buscar-nos a través de la nostra pàgina, en Twitter també podeu buscar-nos, en este cas en el meu perfil personal, @ripollescarlos. En este capítol ens visiten dues persones, ambdós són músics i poetes. Del primer us puc dir que l'hem escoltat diverses vegades en estos viatges i del segon que ens ve a presentar un llibre disc, uns Sacrilegis, una antologia de poemes de poetes clàssics catalans. D'este primer poeta tindrem la sort d'estrenar per primera vegada així una cançó als viatges de Carlos Carlos. Abans d'escoltar este tema, això sí, ens contarà algunes cosetes de la seua poesia, de la seua música, dels temes que li agrada tractar en les seues cançons, en les seues poesies, i entre les seues paraules escoltarem el seu primer disc, Canvi dels Àngels.
Hola, sóc Ivan Brull, sóc poeta i de quant en quant també agafe una guitarra i faig cançons.
Sobre el clam de la lluita feliç jo vull que un ball de llunes recordar-te amb el vi dels vençuts mentre el sol que s'absenta suggereix altres somnis passats, altres clàusules vives de tu i que giren, que giren, que giren els cabells en la fosca del vent, i que dansen, que dansen, que dansen com un sol que en el cel de la sang si s'hi vola del tot.
Jo crec que la intenció és diferent. Aleshores, ja en el mateix moment de la creació hi ha diferències clares. Pense, el fet de la música fetxis, per a mi, des del meu punt de vista, clar. Un toc, un humor basal, com he dit en altres llocs, que no passa quan t'escrius una poesia. I això, el fet també de musicar o de posar o de cantar, li treu una mica de densitat al que dius, perquè, diguem-ne, que dins de la cançó popular el registre simbòlic és més primari, no? I quan la intenció que trobes quan escrius un poema amb tota la tradició darrere i amb tota la cerca de sentit, que no necessàriament ha de buscar divertir o cantar musicalment qualsevol cosa, crec que és diferent. És a dir, no... Hi ha en el moment de la creació una forta diferència.
Com s'acaben els dies de l'any i la gent, animada amb les compres, afany a buscar un camí transitable entre els noms dels iguals que caminen i són com nosaltres, finals que es dilaten del tot.
Passat moltes coses. Han passat que en el primer treball, doncs, és un treball, jo diria que d'iniciació, en l'aspecte que moltes coses no sabia com es feien o com podia fer-les, o altres coses que volia fer no sabia com podia dur-les a terme i que aparegueren. I bueno, també note des de la distància pues, un cert complexos a l'hora de cantar o de fer determinades coses, perquè sempre he tingut moltes cançons on triar i tot això. Aleshores, que a mi m'ha dut a divertir-me una mica més. Aquest disc és també rítmicament més ràpid, hi ha diferents registres, fins i tot música electrònica, i no he tingut en cap moment això, he deixat de banda els complexos i he mirat de fer com faig quan escric poesia, no? Fer el que vull i el que m'agrada. I això és bàsicament, no sé, crec que és un disc més lliure, més meu, i vaig, a mi m'agrada més.
Que la vida té parts inestables i costa molt poc destruir.
L'amor ho mou tot. L'amor ho mou tot. És el motor primari, la química bàsica del Big Bang, no? No n'hi ha altra cosa més important, crec. El que sí hi ha són diferents aspectes de l'amor, no només l'amor interpretat com a desig, que també, però hi ha molts aspectes de l'amor que calen. De fet, una de les cançons es diu Amor Motor, aleshores la que fa, crec que si no recordo mal, la cinquena cançó del disc es diu així. I per a mi és, sí, l'amor és per a mi un motiu de celebració, trist de vegades, però sempre hi ha algun motiu, algun detall de la vida que em desperta allò més positiu de l'amor, no? I és el estar sempre atent als canvis interns i a les mogudes, diguem-ne, de l'esperit, no? I l'amor és, diguem-ne, una espècie de mantra visual on tot això se reflecteix molt bé.
Perquè era innecessària la batalla, pensàvem que era eterna la foscor de la lluna nova, de la lluna nova.
M'he divertit perquè això, és a dir, m'he trobat molt lliure. A vegades, quan comences un camí, no saps exactament cap on vols anar. I jo, que tinc clar que no vull ser cap estrella del rock ni del pop i tot això, i que el disc pues, el faig perquè tinc gana i a sobre m'han ajudat, perquè és un producte d'un micromecenatge. I aleshores ha sigut una sort per a mi. I això, és a dir, de fet, m'he divertit composant-lo, fent les cançons, i després també fent-lo, no? És a dir, he volgut que quedi una cosa viva, espontània, fins i tot la meva filla intervé, no ho sé, no m'ha parat res, he fet el que he volgut. No? I sí, m'he divertit, clar. Sempre el procés de creació siga un element trist o siga un element alegre, allò que estàs fent, crec que hi ha una sensació de plaer pròpia de fer les coses el millor que saps. És una cosa així, no?
Postes de sol com un far fix tot creuat cultures alimentant la fam dels pobres, l'oci del riu. Quantes històries amaga la calma.
Jo volia fer el disc i les circumstàncies econòmiques actuals, els diners van i venen, però en aquest cas en havien anat, pues m'impedien de dur a terme el treball. Aleshores, no vaig a dir que no l'haguera fet, perquè el disc ja estava fet quan ja comencí la campanya de micromecenatge, però s'haguera retardat en el temps. El micromecenatge el que ha fet ha sigut permetre'm de continuar, diguem-ne, el fil de la creació, perquè, clar, seguim fent cançons, seguim escrivint, sense, diguem-ne, fer una parada tècnica en el camí per la mancança de diners, no?
Les teues aigües llarg espill del sol tant a la vora tota la vida, tots els futurs són barques lentes pels teus canals, i els dies són cases surant per la calma de les teues aigües.
Adeu, moltes gràcies per convidar-me a compartir aquests minuts amb tu, Carlos. Ja saps que des d'aquell dia que ens vam conèixer a Cia Silla, bueno, d'alt o baix hem anat col·laborant al fil de que hem anat fent coses. Enhorabona pels teus projectes. I bé, vull deixar-te aquesta cançó de resum, que és la tercera cançó del disc. Té tot un seguit de referències a la poesia amorosa valenciana, des d'Ausias March fins a Estellers, i vaja, s'escolta així per primera vegada i espero que t'agradi a tu i a tota l'audiència. Una abraçada.
Teníem tanta boira dins de l'ànima que els somnis s'eclipsaven rere la llum dels camins que s'obrien de bat a bat, deixant només la inèrcia de la terra perquè els passos suportaren la gravetat. Semblava inhòspit i neuròtic, no ens tenia ni sabia de la màgia de la cara. Habitàvem divins palaus, tots els interiors que construïrem seran roses entre la pols estel·lar. Miraves els crepuscles, jo mirava tots els astres que es morien a recer del teu esguard. I tenia un regust el temps amb ponts i valls tan verges com els dies dels mil·lennis que de segur no habitarem. Tinc més de 100 poemes que et desitgen, més de 100 que et posseixen per castells, boscos, jardins, més de 1.000 que t'han vessat. L'enyorança amarga de la terra, de la serra, Calderona, a la ciutat. Els miracles de les verges, tot allò que em feia viure, m'ho posaves al destí i trobava sense buscar. La reina de les meues valencianes era sempre com un lliri entre cats. Potser ja sospitàvem que els silencis tard o d'hora atacarien totes les deus de la llum que vindria a ferir l'espai amb una força enterca i obstinada, pintant mapes on s'ajuntava la carn. Jo veig sovint fantasmes, perspectives que dibuixen amb pols fràgil 400 ulls d'huracà, però em calla la diversitat. Només per ser em dones punts de fuga, forats negres que s'empassen tot el mal.
Hola. dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón.
Descobreix nous camins amb els viatges de Carlos Carlos.
Benvingut als viatges de Carlos Carlos, Víctor Obiols, o Víctor Bocanegra, depèn de quin alter ego ens referim, si el de poeta o el de músic. Estàs presentant una antologia de poemes d'autors catalans que, a més, també has musicat. En esta selecció trobem des d'autors medievals, com Ramon Llull, o d'altres, podríem dir, un poquet més contemporanis. Per posar un exemple, Joan Vinyoli. Dius que la tria ha sigut arbitrària, a l'atzar i al teu gust. Com és esta... l'atzar, no sé si es pot explicar, però l'arbitrarietat i estos gustos, possiblement sí.
Sí, no, la veritat és que en lloc de decidir fer una tria convencional, segons... Diguem, normalment un pot tenir uns criteris cronològics o bé temàtics per dir, ara faré una mostra de, doncs això, no? Agafaré poetes medievals i els musicaré, o agafaré poetes del segle XIX, etc. No? No, aquí o agafaré dones o agafaré homes, no? De fet, aquí, ara que justament tu que vens del País Valencià, hi havia un valencià que ho explico, em sembla, en el text, que és Ausias Marc, que n'havia fet un i que ha quedat per una possible segona entrega, no? O tercera, vull dir, això és, aquests sacrilegis, qui sap si tindran èxit i podrem fer sacrilegis 2, sacrilegis 3, etc. I no només per incorporar a parlars de tot el conjunt dels Països Catalans, de poetes de tot arreu, no, pensava que em podia, m'interessava més deixar-me portant en una selecció que tingués a veure amb això, sobretot amb el meu gust, i no volia dir ara posaré la quota femenina, que han de ser 50% de dones, 50% d'homes, no. De fet, hi ha tres poetes aquí, que són la Reina de Mallorques, hi ha Rosa Lavaroni, hi ha Clementina Arderiu i cap altra, i la resta són homes en 17 cançons, que trobo que doncs és una, realment estan poc representades, no, les dones, i em sap greu, però trobo que aquestes tres ja valen per tots i totes, perquè són grans poetes. No m'agrada tampoc, ja, és veritat que hem de fer un esforç per, en fi, per la igualtat de la dona, evidentment, però no cal ser tan estricte i caure sota altres maneres de dictadura, no? Perquè si resulta que les coses han de ser per quotes en lloc de per criteris estètics, doncs no sé si anem per bon camí. El fet és que, perquè històricament i antropològicament, doncs hi ha més homes que dones que han pogut escriure, i per desgràcia moltes grans poetes segurament han quedat subjugades per feines de casa i per esclavituds d'altra mena. Per tant, això és un fet que no podem esmenar, redreçar. Això també, bueno, té una importància relativa, no? El fet que jo faci aquesta selecció també suposo que és una declaració d'intencions, de principis, potser, no? De dir, bé, aquests són poemes que m'interessen independentment d'on vinguin, de quin sexe tinguin i d'altres consideracions, no? Són poemes que a mi m'han servit per convertir-se en cançó, i això per mi ja era prou justificació.
Què voleu de mi? atiant fogueres. He passat els anys i de moltes eres he fruït els guanys. I per bé que els signes de la mort i el temps em porten malignes presagis extrems, tot ara renova plenitud de juny de la vida en prova. Tot m'espai retruny.
Parles de gustos, quins gustos trobes en aquestes paraules i a partir d'ahir de la música?
Bé, per mi el primer criteri que considero fonamental en el meu gust és que la poesia em parli des de l'autenticitat, des de la veritat, no? O sigui, que el poeta no m'estigui enredant, no m'estigui enganyant. Els poetes que trio són poetes que parlen des de la seva pròpia veritat. Evidentment són tots clàssics, com ja dic a la portada i a la coberta. Són clàssics catalans, són tots poetes doncs, que tenen un pes per si mateixos i de moltes menes diferents, perquè és clar, Ramon Llull no té res a veure amb Verdaguer, que potser tenen més a veure Verdaguer i Ramon Llull que no tots dos amb Carner o amb Vinyoli, no? Però sí que hi ha el fil conductor, seria el que et deia, no? L'autenticitat. Són poetes que parlen, que han aconseguit crear una veu que ens parla des de l'autoritat humana, espiritual, visceral. No? A part, doncs, evidentment, formalment són impecables, sempre, doncs, i això també per mi és un valor important, adonar-nos que la poesia, sí, la poesia té un valor transcendent, però la poesia escrita s'ha de fer a partir del master, de la tècnica, del saber escriure. I aquests poetes que saben escriure i a més són capaços d'afegir-hi la gràcia, aquesta gràcia alada, no? A vegades se n'ha dit de les muses o de la inspiració, digue-li com vulguis, doncs són els que per mi valen.
Anem a ver el primer sacrilegi de tots, Serenada d'hivern, de Josep Carner. L'explicació fa referència al significat de la paraula. Cal dir que totes les poesies tenen al costat una explicació. Per què t'interessa en aquest moment parlar del significat de la paraula?
No, és que em semblava interessant de posar de relleu que, i això després me n'he donat a posteriori, abans em preguntaves per què havia fet aquesta tria i a vegades fixa't que ja inconscientment hi ha coses que no ens n'adonem que triem també per algun motiu que descobrim més tard, i en aquest cas seria que molts dels poemes, doncs, serenada d'hivern, una serenada és una serenata, no? És allò que es canta al peu d'una finestra, l'amant que no, que va amb la guitarra a recitar un poema per la senyoreta que està al balcó. Després, la cantilena de Ramon Llull és una cantilena, com diu la mateixa paraula. La cançó de la vella confiança de Clementina Arderiu, el poema és una cançó. La cançoneta incerta de Carner, l'assaig de Càntic en el temple d'Espriu és un càntic, la cançó de la Rosa de Joan Vergés, un altre de Palau i Fabra que es diu Paraules i entre parèntesi cerquen música, és a dir, són unes paraules que ja ens ho està dient el poeta, si us plau trobeu-me una música per aquestes paraules, i en fi, i això és un és un fet curiós, no? És a dir, que molts dels poemes tenen ja implícit la necessitat de fer-ne, de convertir-los en música, no? Sembla que els poetes ens han deixat una pista, un senyal, dient a veure si algun compositor s'atreveix a fer això, no? I bé, jo he tingut aquest atreviment, aquesta gosadia de musicar-los a tots i en fi, i espero haver-ho fet amb, evidentment amb tot respecte i amb una certa gràcia, però això és qui ho ha de jutjar, és el públic. Per això sotmeto a la consideració de tot el públic aquestes 17 composicions.
Clou les parpelles en ton llit i que la son hi sia, mentre en l'angoixa de l'oblit canto per tu, lei mia, que fins la mort damunt del llit acabi en melodia. Oh, si ton llit meravellat, que ton bell cos havia, fos a punt d'alba atormentat, com jo de gelosia, i com un núvol encantat, no et deixés veure el dia. Cara filla fosca del matí, arreu on facis via, veuràs penar, veuràs llanguir, i no hi daràs magia. Ets feta a plaure i a fugir, que sa fidel mostia. Si el pobre cor sense recés que ta finestra espia, si el pobre cor s'hi pogués amb una melodia, si l'amor en meva mans hi anés, encara t'amaria. Qui t'ha cantat el villancet no és un llagut, ai mia, no és el poruc violinet ni la viola pia, és una mica de vent fred i de malalt.
L'antologia l'has anomenat sacrilegis, a priori té una connotació negativa, però jo crec que, com has explicat, no és la intenció en cap moment d'això. En canvi, sí que hi ha un objectiu de divulgació de cadascuna per a intentar obrir, no? I conèixer més autors o conèixer certs poemes que no coneixíem. Per què este nom de sacrilegis?
Sí, això també s'explica en el llibre, cal dir també que això és un llibre disc, és a dir, el disc va acompanyat d'uns textos de diferents poetes: Lluís Solà, el poeta de Vic, Rosa Portemoix, que és una poeta, diguem, no és de la primera volada, sinó de la darrera, però ha publicat un llibre excel·lent que es diu La llança de Longí, i que sap molta música i molt sobre la història de la cançó i n'ha volgut parlar també. Hi ha Mingus Formentor, que és un crític musical que també ha volgut fer la seva aportació, i jo mateix, com a Víctor Obiols, tinc un text que es diu Música Poesia, que explica el que és per mi això de posar música a uns versos que ja estan fets, no? Perquè jo a vegades també, com a cantautor, faig les meves pròpies cançons i escric la lletra i faig la música, però de tant en tant m'agrada fer això que he fet en aquest cas, que ja ho havia fet anteriorment amb un poeta francès medieval, François Villon, o amb un poeta contemporani, Pepe Sales, català, i ara ho he fet amb els clàssics catalans, no? I quin és per mi el sentit de sacrilegi, que també s'explica en el llibre? Doncs bé, és una, si vols, una broma, una ironia, és dir, és un sacrilegi És una cosa, és la, 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 una profanació, una cosa, diguem, en principi, violar allò sagrat, que és per mi la poesia, doncs el poema seria allò sagrat, i posar-hi una música seria fer un sacrilegi, perquè el poema ja en té de música. Hi ha aquell, una anècdota d'un poeta francès molt famós, simbolista, Stéphane Mallarmé, del segle XIX, que el seu amic Claude Debussy, un compositor també molt famós, eren amics, i el Debussy li va dir: escolta, Stéphane, et vull musicar aquell poema teu que es diu La Prémédie d'Enfant, la capvesprada del Fauna. I el Mallarmé li va dir: ah, però em pensava que ja ho havia fet jo, això de musicar-lo. Per què? Perquè per Mallarmé, com per tots els modernistes després, els simbolistes, el valor musical és el primer valor que ha de tenir la poesia. El poema ha de ser música, ha de sonar com un encantament musical, no? I de fet és cert, no? Són grans poetes, són grans virtuosos del verb, de manera que fan dringar les paraules, fan sonar, són poemes que ja tenen la seva pròpia música. La bona poesia sempre és musical, no? De fet, tots aquests poemes que he triat del mateix Vinyoli, per exemple, ja ho explico també en el comentari en els seus poemes, a mi em sembla Vinyoli un poeta, i Carné, no cal dir-ho, poetes d'una oïda finíssima, que tot el que escriuen, les seves rimes, les seves aliteracions, la seva manera, les rimes internes, la manera de construir el vers, demostra que eren persones amb una gran sensibilitat musical. Aleshores, clar, que vingui algú de fora, un compositor, i posi una música en una cosa que ja té música, doncs ho pots considerar un sacrilegi. Clar, tu deies, sacrilegi té una connotació negativa, evidentment, però aquí està la broma, no? Espero que aquesta connotació s'entengui com a ironia i que el resultat final, que és la cançó, el poema, més aquest suport musical, aquesta música que jo he posat, doncs doni com a resultat una cançó també memorable com ja ho era el poema, no? I d'aquesta manera també el que aconseguim, si la cançó és bona, si la cançó funciona com a cançó, que la gent s'aprengui la lletra d'aquella cançó i diguin: ah, però això era un poema en un principi, per tant anem a buscar el poeta. És fer tot aquest recorregut de dir: ens ha agradat la cançó, però ara hem vist que hi ha un poema al darrere, hi ha un gran poeta a darrere d'aquesta cançó, i som capaços de fer aquest camí de tornada cap al poeta i descobrir que té molts més poemes que aquell, no? Que darrere de cada poema, això és com, no? Com si vas a collir, no? Vas a agafar una cirera, però te n'emportes moltes, no? Amb la branca.
Amor me fa això rimar, amb corrupció podràs saber que ara sense ella no es pot liar, generació de son a ser. Essència fa quinta o braç, i unitat vols això fer. I no vull pas mai declarar com ve plorar l'amor a bé. D'això daré aquesta semblança, coneixeràs per lents extens, del simple fet per concordança, l'altre s'apela home intens. Saber hauràs amb dessemblança, d'aire serà congelaments, que l'amor fa amb concordança, per concordar los elements. Si vols entendre la mesura d'això que t'és d'et sens figura, per tot lo cos del testament que és semblant i convenient. I vés-te'n al començament que forma el primer regiment, així com no es volem breument lliurar filosòficament.
Anem a un altre sacrilegi. Rosa Leveroni, El Recorx. Cites un text de Rosa Leveroni, diu: per què faig versos? Pot ser perquè quan era infant volia ésser músic i m'he quedat a mig camí. Te senties en alguna manera tu identificat en aquestes paraules?
Sí, em va semblar extraordinari trobar aquestes paraules de Rosa Leveroni, que deia això, no? I que pensava que s'havia quedat a mig camí perquè només era capaç de fer poesia. Clar, el llenguatge, com que ja el tenim, des de petits aprenem a parlar, i si anem refinant i tenim gust per les paraules, doncs suposo que som els qui acaben escrivint poesies perquè ja tenen aquest do del llenguatge i aquesta sensibilitat lingüística. I pensar que s'ha quedat a mig camí, perquè el que volia fer música, és dir, és com pensar, la música és el llenguatge suprem, no? La música abstracta, la música sense paraules, és fantàstica, no? És un llenguatge increïble, no? Que bueno, ens fascina perquè som capaços d'amb els sons, organitzant els sons, fer aquesta bellesa que és la música, no? La música bona. Aleshores, dir que no has arribat a aquest punt de la música, del llenguatge suprem de la música, i bueno, només he pogut fer poemes, quan jo el que volia haver fet és no poemes, sinó simplement cant, no? un cant ja sense ni tan sols conceptes, no? Però això és un tema molt complex, no? Perquè jo penso que justament la gràcia de la cançó és que conjumina, i això també es diu en algun text de Lluís Solà, o de Lluís Solà parla de les dues músiques, no? En el text que va compondre per aquest llibre, les dues músiques, la música del poema i la música, no? I que a vegades al final coincideixen les dues i es troben, no? Es troben en una sola música, una unitat que és la cançó, no? Per tant, la cançó és un gènere, si voleu un subgènere de la música, que té el seu valor propi i fonamental, i fixeu-vos que, de fet, grans músics de la tradició romàntica, com això, Schubert, Beethoven, havien agafat poemes i havien fet líders, no? Havien fet cançons, doncs, per demostrar que es podia sumar, no restar, sinó sumar. O sigui, ja fer música pura, que seria música abstracta, però també fer música que amb un poema, amb unes paraules que ens diuen coses importants, doncs sumar i fer aquesta fórmula alquímica que és la cançó, que a més de donar-nos valor melòdic i valor rítmic, ja conté també un valor de significat per les paraules que ens fa arribar i el missatge verbal que ens fa arribar. És a dir, hi ha el missatge verbal conceptual i hi ha el missatge purament sonor, que és el de la música. Són dos missatges que en el nostre cervell queden units per la cançó. I aquesta és la idea d'arribar a fer grans cançons a partir d'aquests dos elements.
Jo fos per tu aquesta cançó tan dolça que desgrana el molí. Toreig suau que t'abombola perfumant el matí. Fos el flauteig dels totis a la tarda en la calma dels hores. Si fos aquesta pau t'acompanya en el repòs dels ports, o fos a la punxa de la rosa encesa d'un desig abrandat, aquell record d'una hora de follia, d'aguda voluntat. Si fos l'enyorament d'uns braços tendres que varen ser-te amics, o bé la revifalla d'aquells menyspreus antics. Si jo no fos per tu record amable,
fos almenys un neguit, un odi, un dolor, una recança, ho fos tot menys l'oblit, ho fos tot menys l'oblit, ho fos tot menys l'oblit, ho fos tot menys l'oblit.
Un dels teus textos en el llibre és l'autocrònica i comences dient el següent: tinc per costum de consignar, no és la crònica, és la presentació de l'autocrònica, tinc per costum de consignar per escrit allò que ha succeït en un concert quan ja he tornat a casa. Com te sorgís esta necessitat de recopilar què passa en cada concert en aquests textos teus?
Suposo que té a veure també amb el que estàvem dient abans, potser, no? Aquesta confluència de la consignació verbal, del que és escriure i descriure, amb el que és la pura música. És a dir, realment n'hi hauria prou tenint una gravació, un enregistrament d'un concert de música per dir, bueno, ja, si vols saber què ha passat en aquest concert, escolta'l i ja està, ja n'hi ha prou. Però si a més un té un interès en consignar poèticament les coses, verbalment, vull dir, en llengua poètica, un es posa a fer això, cròniques del que ha estat aquella experiència d'interpretar cançons que són, no deixen de ser música, no? I per mi, doncs, és una cosa que fa anys que faig, és després d'un concert, el dia següent, intentar imposar-me d'escriure una autocrònica, no? D'explicar què ha passat en aquell concert, però no a la manera que ho faria un periodista musical, d'explicar, doncs, quins instruments hi havia, quins músics tocaven, a quina hora es va fer, quan públic hi havia, en fi, totes les dades més convencionals que podem tenir d'un concert, sinó es tracta més d'un procés potser d'interiorització, d'alguna manera, de veure què jo vaig sentir i què jo vaig percebre en el moment d'estar a l'escenari i les coses que em van cridar l'atenció com a intèrpret, no? Fins i tot, a vegades, deixo anar una mica l'inconscient per escriure aquestes coses, per veure com m'he sentit, i em va molt bé perquè després, quan ho torno a llegir, em fa veure coses que potser en el moment no em vaig ser conscient, i m'agrada deixar aquestes instantànies, no?, verbals de l'experiència del concert, que és una experiència molt especial, no?, perquè ens passem la vida assajant les cançons i assajant perquè quedi tot perfecte, i després puges a l'escena i, per una sèrie de raons que són molts factors, no?, que és com sona, com està la gent, com admira la gent, com respira la gent, com et trobes tu, com es troben els músics. Hi ha tot, molts factors que es desencadenen i que tots junts fan que aquell concert sigui d'una manera o d'una altra, no? I tot això, doncs, és el que intento plasmar en les autocròniques.
A la mà n'he donades totes les claus, jo tinc totes les seves i fem les paus. Però resta una cambra al fons del fons, on entrar no podríem ni breus segons. Tantes forces ocultes, tants pensaments, allà dins on escapo a tots moments. Bé seria debades suggerir un poc, l'aldarull colpiria més que en un roc. Contentem-nos d'un ombra o d'un ressò. duia els seus comptes com els d'un joc. A la mà n'he donades totes les claus, jo tinc totes les seves i fem les paus.
Esta antologia de poemes musicals de clàssics catalans dius que és un humil homenatge a Toti Soler. Què suposa per a tu este músic?
Doncs bé, em sembla que ja queda clar amb el que dic. Per mi va ser un dels seus discos importants, que és el Liebes Lied, el primer disc que va fer ell, de fet, enregistrat quan era molt jove, als 19 anys, si no recordo malament. Va fer un disc extraordinari, que és el Liebes Lied, i jo l'escoltava doncs, abans de l'adolescència, i em vaig adonar que aquelles cançons que a mi em fascinaven després resulta que eren cançons que eren poemes que ell havia musicat. No eren, jo al principi no sabia si ell era lletrista i havia fet aquelles lletres, i després em vaig adonar que no, que ell simplement havia musicat uns poemes d'uns poetes que eren Vinyoli, Palau i Fabra, Joan Vergés, que vaig tenir la sort de conèixer. Bueno, els vaig conèixer a tots tres, però més profundament a Joan Vergés, els altres només superficialment. Però Joan Vergés va ser un poeta que també vaig tenir el privilegi de tractar-lo els últims anys de la seva vida. Un poeta també molt interessant, perquè fa un tipus de poesia que permet la musicació dels seus poemes per tal de fer-ne cançons que realment són rodones, no? Poden ser rodones, si es fa, evidentment, si es fa amb una mica d'habilitat, no? I Toti Soler ho va fer d'una manera extraordinària, no cal dir-ho. Llavors a mi em va marcar en la infància, abans de jo començar doncs, també a fer les meves primeres provatures tant en la poesia com en la música, doncs volia en aquest moment de la meva vida retre homenatge a Toti Soler, que va ser tan important per la meva formació com a artista.
Un company i amic del Toti Soler és l'Ovidi, i en memòria de l'Ovidi selecciones Assaig de càntic en el temple de Salvador Espriu. Quina és la pàtria que descriu Salvador Espriu en este poema, i el que més m'interessa, com t'agradaria que fos aquesta pàtria?
Sí, bueno, evidentment l'homenatge a l'Ovidi doncs era indefugible, perquè l'Ovidi també va ser una figura que jo vaig admirar molt com a intèrpret, no? Tenia un carisma escènic inoblidable totes les vegades que el vaig veure en directe. I, bueno, i quan l'escoltes recitant, no? Era un gran rapsoda, un gran artista, i realment clar, ell, jo penso que el concepte de pàtria, que és un concepte avui en dia que, bueno, que en parlem molt, però que pot ser molt difús també, no? Perquè pot arribar a ser una màtria més que una pàtria. Vull recordar que Espriu, justament, i per això no m'ha estranyat que Raimon, també el cantant de Xàtiva, no? que havia, bueno, havia tingut una gran amistat amb Espriu i que l'havia musicat també d'una manera molt interessant, les cançons de la Roda del Temps, no? I d'altres. I vull recordar que Raimon es va declarar ara fa poc doncs molt poc a favor del procés, no? Del procés d'independència de la futura o volgudament futura República Catalana, per motius potser, no sé si se'ls ha explicat d'una manera extensa, però vull pensar que és per motius semblants als que Espriu hauria expressat. Espriu, recordem-ho, no era independentista, tot i dir, tenir versos com ens mantindrem per sempre fidels al servei d'aquest poble, per exemple, no? O això, estimo la meva pàtria amb un desesperat dolor, etc., que em diuen a l'inici de Canticar al Temple. Aquest patriotisme de l'Espriu que expressa en la seva poesia, després resulta que ell políticament era un iberista. Ell creia en la unió dels pobles ibèrics. Ell creia que el que necessitava la península i que necessitava Catalunya era una confederació de pobles ibèrics, és a dir, que es constituïssin en repúbliques independents cadascun dels pobles, inclòs Portugal. Volia que Portugal també fos acollida en aquesta idea d'Ibèria, i que en un estadi d'igualtat, no? Com si fossin uns Estats Units, diguem, uns Estats Europeus, doncs que la península fos la confederació de pobles ibèrics. I això de l'iberisme ara ningú ho fa anar, no? És curiós, però vull recordar això, perquè quan canto l'inici de Càntic en el Temple, molta gent es pot sentir identificada amb l'independentisme català, i en realitat jo no sé fins a quin punt això l'Espriu ho hauria beneït.
I aquesta percepció de la cultura crítica que fa de necessitat de culturitzar a la població?
Bueno, sí, esclar, ell considerava que nosaltres vivíem en un poble de bàrbars, no? I com està demostrat, no? Perquè si 7 milions de persones a la península són capaces de votar el PP, ja em diràs que quina mena de poble és aquest, no? Del poble hispànic. I el poble català, doncs, bueno, tradicionalment sembla que ha anat una mica més enllà, hi ha hagut una mica més d'interès per la cultura, hi ha hagut mecenatges, hi ha hagut curiositat, hi ha hagut grans artistes, però en el fons jo, si t'he de dir la veritat, em sento molt sol amb tots els projectes que faig, els he de deixar cada zero, i no m'ajuda ningú, ni les institucions ni els privats. Això és el campi qui pugui, no? I és una llàstima, perquè penso que si tant des de la, és a dir, la comunitat fos més generosa, no? I la política fos una feina més noble, i la consciència cívica fos una altra, que no dic que no n'hi hagi, no? Penso que també som un poble amb grans... bueno, hi ha gent que demostra que, doncs, que no tot està perdut, no? Però són molt pocs, és una minoria que demostra que no tot està perdut. La majoria està absolutament estupiditzada, no? per aquesta mena d'esclavitud, d'aquesta falsa democràcia, i penso que seria molt important, doncs, bueno, escoltar una mica més això, no? Les veus preclares com la de l'Espriu, que era un home molt intel·ligent i molt lúcid amb aquests aspectes, i que, clar, va haver de fer una mica un paper, diguem, va fer el paper que va fer perquè va viure sota una dictadura molt bèstia, com tants altres, però trobo que aquesta transició que ens han venut no ha estat tal, no? I seguim estant a anys llum d'aquest poble que ell imaginava i somiava, no? Que ha de ser lliure, ric, desvetllat, feliç, etc. No?
Moltes gràcies, Víctor Obiols, o Víctor Boganegra, depèn en quin alter ego estiguem parlant o escoltant. Moltes gràcies i fins la pròxima.
Moltes gràcies a tu, i espero que la radiofonia pugui seguir sent una forma periodística tan digna com tu demostres que és.
Oh, que cansat estic de la meva covarda vella, tan salvatge terra, i com m'agradaria d'allunyar-me nord enllà. On diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores, la congregació, els germans dirien desaprovant, com l'ocell que deixa el niu, així l'home que se'n va del seu indret, mentre jo, ja ben lluny, em riuria de la llei i de l'antiga saviesa d'aquest meu àrid poble. Però no he de seguir mai el meu somni, i em quedaré aquí fins a la mort. Car sóc també molt covard i salvatge, i estimo a més amb un desesperat dolor aquesta meva pobra bruta dissortada pàtria. Pobra bruta dissortada pàtria.
Fins ací este capítol dels viatges de Carlos Carlos. Un apunt sobre el disc d'Ivan Brull. A partir del 2 de juny es podrà adquirir i escoltar en les plataformes digitals i també el podreu demanar a les vostres tendes de discos. Sobre l'antologia de poemes de poetes clàssics catalans, Sacrilegis, de Víctor Obiols, Víctor Bocanegra, agrair a l'editorial Godall Edicions i a la seva responsable, a la seva editora, Matilde Martínez, per posar totes les facilitats i per oferir-nos este llibre del qual hem gaudit. Ja sabeu que nosaltres ens trobem a les xarxes socials, allí podeu deixar-nos els vostres comentaris, les vostres suggerències. Intentarem durant les pròximes setmanes anar adaptant i anar introduint aquestes propostes vostres. Ens acomiadarem amb el tema Tinc, Tinc, de Víctor Bocanegra, del seu disc Cançons de l'Aquí de l'Ara, publicat l'any 2013. Fins la setmana que ve i a gaudir de la cultura.
Saps com va